Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Les proves. Què tal? Benvinguts. Passeu, passeu al Barça reservat. Avui estàvem parlant de la Champions, de futbol, d'aquest Barça de Hansi Flick amb el Xavi Hernández, el Xavi Campos i el Bernat Soler. Avui és l'episodi 4 d'aquesta segona temporada del Barça reservat. És un episodi després de que la Junta hagi aprovat l'exercici econòmic i s'hagi de presentar a l'Assemblea, i és l'episodi després també que s'hagi fet oficial el fitxatge del nou porter Chesney, o també dit Stensne, no, Bernat, ajuda'm.
Stensne.
Mira,
tenim una conversa pendent amb l'Ernest Rosinés, el cap de la UAL, de la Unitat d'Assessorament Lingüístic del 3CAT, perquè haurem de, diríem, unificar criteris.
Chesney?
En holandès, en polonès, segons totes les fonts poloneses que hem consultat, és Stensne.
Stensne. No, però no és Stensne.
Clar, va exactament sí. Com pronuncien a Varsovia.
Però et dic una cosa, és curiós perquè a la TDT i a Catalunya Ràdio sempre ens torturem molt amb com es pronuncien els noms, però veig que amb aquest nom això s'ha estès, vull dir... Ara ja veig que ja que està tothom com una mica pendent de veure com de pronunciar-lo bé, que ja m'agrada, eh?
És que el polonès és un idioma molt, molt complicat.
No és tan difícil, eh?
El polonès?
No, però si tota la vida has dit Chesney.
El que és flipant és que sigui un porter, o sigui, un nom amb quatre consonants consecutives, eh?
No, que només tingui una vocal.
Rècord,
perquè la I és grega.
Sí. Són sis consonants i una vocal. Aquest és el
mític president de Polònia de l'època que Polònia va allunyar-se del poder soviètic, Lech Walesa.
Sí, no es pronunciava així?
Bauesa.
Bauesa. Perquè sí, és aquesta L amb un palet que la travessa, que és com una U. Sí. Hi havia un jugador del Borussia Dortmund que es deia Blasikowski, i era Blasikowski. Bueno, una cosa...
Que Lewandowski ho vam tenir més fàcil.
Sí, perquè Lewandowski, sí, és un nom... Jo crec que d'origen rus, i són més fàcils.
Bé, doncs... Chesney, Stensne... No?
Stensne.
El nostre amic porter polonès, el porter polonès, que arriba convençudíssim que ell arriba aquí per ser titular des del minut 1. Com a mínim així, pel que sabem, és com ho va expressar en una de les primeres converses que va parlar amb Deco i també amb Hansi Flick. Ell els va explicar que no s'havien de preocupar pel seu estat físic, que és cert que ara ell venia d'un mes de vacances, però que ell havia fet una pretemporada a Marbella, però que havia fet pretemporada perquè era jugador de la Juve, tot i que estava apartat, però que la Juve li va enviar un preparador físic italià allà, i que per tant ell va fer una pretemporada com si hagués de seguir jugant, que després va prendre la decisió de deixar-ho, i que és cert que aquestes últimes setmanes, l'últim mes, doncs ja ha fet més vacances, però diu, però al final jo l'únic que necessito és una pretemporada. I els va dir, si a mi em doneu dues setmanes d'una intensitat, que jo pugui entrenar una intensitat molt alta, com si estigués fent una pretemporada, us demostraré que sóc millor. No va dir que sóc millor que Iñaki Peña, sinó que va dir, us demostraré que estic en millors condicions que Iñaki Peña per jugar.
Segur de si mateix.
És bon porter.
Bon porter segur, però no? La incògnita era una mica saber físicament, doncs no. Estaré en millors condicions que Iñaki Peña per poder jugar. Doncs, veurem què passa després d'aquestes dues
setmanes. És molt amic de Lewandowski, expliquen que també té un concepte de si mateix molt, molt alt.
A veure, són jugadors que han estat a nivell top, vull dir, porter
més
de la Juve...
Que...
No, home, això sí, però vull dir que ha estat a la Juve, ha estat a l'Arsenal... Bé, doncs això ho anirem veient.
Puc fer un comentari políticament incorrecte, però molt sincer? Jo aquest estiu vaig estar a Polònia, i jo crec que no he estat a un lloc on la gent, en general, sempre hi ha excepcions, però en general, sigui tan antipàtica...
Ai...
Què dius?
Altiva...
políticament incorrecta, totalment.
Amb el club és
molt desagradable.
Doncs amb el club és a l'Eurocopa fa molts anys, fa 12 anys, i ens van tractar...
Per això que ve ara, Bart.
No, perquè parlem de que s'ho té cregut, que Lewandowski, ja ho hem explicat en més d'una ocasió...
Està segur de si mateix.
Un personatge altiu... Bé, i jo aquest estiu vaig entendre coses, perquè dic, home, és que clar, és que són aquí...
Tu anaves amb les teves bromes i el teu bon humor.
No, jo anava ni amb bromes, però no t'escopien el cafè gairebé.
Home, per
miracle.
Favor, Bernat.
Perdó als polonesos que
aquí
esteu escoltant.
Aquí has generalitzat i, clar, sí. A tot arreu hi ha gent que et fa passar malament.
Ja,
no?
Ja,
jo, he viatjat
ja
bastant,
visat,
eh? Ja.
I això
no, però amb el Barça no havies anat allò...
Sí,
Viso a Cracòvia...
Sí, i a l'Egia de Varsovia, però no ho recordava. Sí, sí.
Bé, doncs, a veure...
Però escolta, l'important és que pari.
És simpàtic, eh? Diuen que és molt simpàtic. Sí. De fet, ara que deies de Lewandowski, està buscant casa, encara no l'ha trobat allà a Castelldefels, al costat de Lewandowski. I després, ahir, per exemple, ahir, el partit del Young Boys, que va ser a la Llotja, allà va conèixer ja els companys, sobretot els que estaven lesionats, Fermín, Olmo, Araujo, Cochen, estava al seu costat. No va anar al vestidor, perquè no, encara oficialment no era jugador del Barça, però allà a la Llotja va estar xerrant moltíssim amb Deco, molt alegre, diu, adaptadíssim ja, integradíssim a tota l'atmosfera del Barça, i que si un cop es retirés del futbol, ara que s'havia retirat, el que volia fer realment era dedicar-se a la seva veritable passió, que no és el futbol, i que tu, Bernat, ara coincidiràs i et caurà millor.
Quina és?
Una de les teves...
No és fumar, no?
No, perquè això ja ens va quedar deixar clar, el Ramon Salmurri ens ho va explicar, que és una cosa que li agrada. Bé, ja veurem si ho fa o no.
Què té a veure amb la música?
Ui, no, una altra de les coses que també t'agrada una mica.
A mi? M'agraden moltes coses. Però
l'arquitectura.
Ah, sí?
Sí.
Li agrada l'arquitectura?
Molt. Molt. És, la seva gran passió és l'arquitectura, tant que ell sempre ha dit, quan em retiri, vull estudiar arquitectura perquè jo vull fer el projecte d'un edifici.
Mm. El Palau Blaugrana?
Bé, no sé si... No li podem demanar tant. De moment, que s'integri esportivament.
Està vacant.
I, fins i tot, ha dit que ell, el seu somni seria canviar l'estètica arquitectònica de la seva ciutat, que és Varsovia. Que diríem que Lletja, no, tu hi has estat, no és, tampoc.
Bé, el que passa que...
Però l'ha
canviat.
Ara ja t'interessa una mica més.
No, m'interessa tot el que m'expliques, però a mi el que no m'ha passat per alt és com has començat, que és que ha dit que ve aquí per ser titular, des del primer moment,
sí.
I que demostrarà que està en millor forma que el que està jugant ara. Bé, doncs... Jo tampoc tinc gaires dubtes, que en principi Chesney o Stensny ha vingut per ser titular, però veig que ell ho té encara més clar que jo.
Doncs aquest és el Barça reservat que dèiem després d'aquest anunci de Chesney Stesne i després també, o abans que es faci l'assemblea de compromissaris, on s'han d'aprovar els comptes, l'exercici econòmic i, vaja, on s'aprovarà qualsevol cosa que proposi, perquè difícilment en l'assemblea tomba alguna proposta.
Serà telemàtica, no?
Serà telemàtica.
No tenim notícia que sigui presencial.
Encara no és oficial, però tot apunta
que serà telemàtica.
Perquè
havien intentat no que fos totalment presencial.
Híbrid,
no?
Han explorat el format híbrid perquè hi ha soroll amb això. Hi ha grups de socis que volen que es torni al format presencial.
De fet,
ja no estem en pandèmia.
Víctor Font ho va demanar. I Joan Camproví, de Somonclam, també.
Sí, han dit que s'ha de tornar al format híbrid, té sentit, però l'argument del Barça serà econòmic, que val gairebé 1 milió d'euros muntar una assemblea presencial i que com l'economia està com està... Aquest és el missatge oficial del Barça.
1 milió d'euros per una assemblea
presencial?
800.000. Wow.
800.000 euros són el que costa una assemblea presencial. I també hi ha un tema d'espai. El Barça no té un espai ara mateix que pugui habilitar durant una estona tan llarga, perquè el Palau Blaugrana té una agenda molt atapeïda i el primer equip està jugant a Montjuïc. Sant Jordi Club. Passa per caixa, també.
No, el Palau de Congressos s'havia fet.
Sí,
passa per caixa.
Palau de Congressos de Catalunya, sí.
Clar, tot això doncs, té un cost. Però vaja, per mi no és un argument...
No, serà segurament telemàtica. I deia que els aprovarà tot perquè sempre és així, pràcticament sempre ha estat històricament així, i perquè, Bernat, es pot dir que Joan Laporta travessa un moment dolç amb l'afició? O amb el soci?
Jo crec que sí. Jo crec que es pot dir obertament que, tot i que hi ha molts moviments d'oposició, que estan sorgint grups, que hi ha un xup-xup preelectoral, que hi ha cada cop crítiques més indissimulades entre diferents socis o gent que aspira a tenir algun paper important en el Barça del futur, jo crec que a nivell popular, i la demostració l'estem tenint, i ara n'explicarem una mostra, està bastant amb el president i no té una contestació. D'entrada, recordem que, per exemple, quan a Montjuïc hem sentit en alguna ocasió crits de la porta dimissió, o de Barça si la porta no,
xiulets, després.
Hi ha hagut xiulets per contrarrestar, i fins al punt que pràcticament jo crec que els últims partits
ja no s'han sentit aquests crits.
És a dir, hi ha hagut suport. Però a mi el que m'ha cridat l'atenció, per exemple, és que en un dels suposats punts febles de la porta, que és el món penyístic, estigui visquen uns autèntics banys de masses, com el que va passar el divendres de la setmana passada, ara no recordo la data, no sé quin dia del mes era, en la celebració del 50è aniversari de la penya de Gramunt i comarca.
20 de setembre.
20 de setembre, correcte. Sabeu que cada cop que una penya fa 50 anys...
27.
Sí, sí, 27 de setembre. S'ha saltat una setmana.
27, exacte.
No era important la data, perdoneu.
Això és un podcast, ho pots escoltar en qualsevol moment.
Bé, va ser el divendres 27 de setembre. Des d'aquí una salutació als amics de la penya de Gramunt.
Ho he dit convençuda, eh? Vinc,
bé,
no.
Cada cop que una penya fa el 50è aniversari, el president del Barça és costum que hi acudeixi. Perquè la petició perquè el president del Barça acudeixi a actes de penyes és molt massiva i es va acotar un dia i es va dir, escolta, quan siguin dates importants com és, evidentment, el 50è aniversari. Doncs bé, el dia 27 de setembre, Joan Laporta va anar a la celebració de la penya de Gramunt i comarca, on va ser rebut primer per l'alcaldessa de Gramunt, la Sílvia Fernández, i després doncs, pel president de la penya, el senyor Majoral, que acompanyat de doncs, 274 assistents van rebre Joan Laporta. Aclamat, però aclamat vol dir...
Que vols dir a veure.
Aplaudiments, crits de president, nens, però m'han parlat d'una vuitantena de nens del poble volent-se fer fotografies i Laporta fent-se fotografies amb tots i cadascun dels nens. Va haver-hi una actuació artística, musical, humorística d'un personatge que es diu Lopau de Pons.
Oh,
que
aquest no és el de la Xavineta?
No ho sé, però és, bé, és un noi de per
l'esquerra. Però fa cançons al Barça, sí, fa versió.
I li va dedicar una cançó. Laporta va sortir a l'escenari amb Lopau de Pons, va agafar el micròfon, el va elogiar, Lopau de Pons li va retornar les paraules. M'han dit que Laporta se'l va veure molt receptiu, molt simpàtic, que fins i tot persones que una mica... arrossegant aquest esperit que deia jo aquesta poca sintonia entre Laporta i les penyes, havien dit a mi el president Laporta no em queia gaire bé, però és que després d'avui he canviat d'opinió. Se'ls va guanyar, se'ls va ficar a la butxaca. Bé, i insisteixo, va ser un bany de masses, va sortir Laporta d'allà molt content i molt reforçat, i a més, també, testimonis que van ser, van detectar un Laporta molt en clau preelectoral. Ja parlant molt del soci, parlant molt del barcelonisme, fent discursos, apel·lant a l'emotivitat de tots els assistents, els penyistes... Bé,
cada vegada que parla en públic Laporta, que fa algun discurs del que sigui, ja fa aquest tipus de discurs.
És que tal com està la situació del club a nivell econòmic i patrimonial, és a dir, Espai Barça, Laporta ha de tornar-se a presentar, perquè marxarà amb l'obra inacabada.
No, ja està convençut de tornar-se a presentar ara mateix.
Es torna a presentar i, evidentment, queda un any i mig, com a màxim,
per les eleccions. El tema és si avança eleccions o esgota el mandat.
Jo crec que això, segurament...
Depèn de la pilota.
Sí, sí, tornarem als anys 80 i a Josep Lluís Núñez, perquè jo cada cop veig més similituds entre Núñez i Laporta.
Totalment.
I si la pilota entra i el Barça més o menys...
Més similituds a tarannà, vols dir, no? Bé, o la forma de fer, de portar el club.
Que s'està convertint en un president amb maneres de fer semblants, sí. Ja no parlo només de que s'emociona, sí, i es posa a plorar, que això també ho feia Núñez, sinó, per exemple, aquest presidencialisme, que ja Laporta en la seva època havia exercit. Ara aquest contacte amb les penyes i amb aquests banys de masses, no és la primera vegada que passa això a Gramunt. La manera de manar, la manera de portar el club com una empresa familiar, que va dir Laporta ja fa un parell de temporades. Bé, la qüestió és que...
El que passa és que Laporta té el conflicte amb la Confederació de Penyes. Jo crec que encara no l'han resolt. Penya, de forma individual, segurament hi ha penyes amb qui té més afinitat o no, o que no té cap problema, però amb
pretenia.
La Confederació de Penyes...
El que pretenia era que el contacte amb les penyes fos directe de la penya al club i no passant a través de la mediació de la Confederació de Penyes, que no oblidem que la presidia un
Gil.
Personatge, Gil, sí, sí.
Antoni Gil.
Antoni Gil, un personatge més aviat pròxim a Bartomeu i Sandro Rossell.
Però sí, sí, escolta, la pregunta és... Jo crec que ara mateix que Laporta té bastant del favor popular del barcelonisme, més enllà de totes aquestes veus crítiques que també existeixen i que segurament tindran també la seva gent que les voldrà escoltar i les seguirà.
I per això dèiem que l'assemblea, doncs, encara un motiu més perquè tot sigui molt plàcid, aquella bassa d'oli que sempre diem les assemblees, que per cert és l'assemblea, aquests números que de l'exercici econòmic que han tancat amb 91 milions de pèrdues, algú els haurà de defensar. Qui els defensarà? Perquè Eduard Romeu no. Tot clar. I que bona part de l'exercici és seu, però evidentment no sortirà allà a defensar números.
I els defensarà una persona que no té veu. Fins ara.
Ah, que no ha tingut veu, que no l'hem sentit gaire.
No l'hem sentit a cap entrevista, en cap acte públic, en cap declaració, en cap canotasso, res, zero absolut.
I per tant, segurament, molta gent, ara diràs el nom, i no li posarà ni cara.
Ferran Oliver. Ferran Oliver és la persona forta a nivell econòmic ara al Barça.
Com és directiu, no és executiu, vull dir que si potser li pots... És cert que és dels que més...
Ulleres.
És difícil posar-li
ara. Ara has de buscar la fotografia... Ara hi ha gent que està escoltant el podcast buscant la fotografia
No, és el tresorer, és el pont amb la Lliga, sobretot des que Mateu Alemany va plegar.
Amb Echevarría, no, aquest pont?
Echevarría també fa...
Echevarría fa més relacions públiques, no?
Sí.
Però els tecnicismes sobre el fair play sí que els va assumir.
Sí, és un empresari del món sanitari, amb molts calés, i que el Barça doncs passa moltes hores també. I llavors és la persona indicada des de dins per defensar els números, juntament amb la persona que ha cobert la baixa de la Maribel Meléndez, que era el màxim càrrec econòmic a nivell executiu, que és el Manel del Río, que és el director financer.
Manel del Río el vam sentir a la roda de premsa quan es va explicar el finançament de Goldman Sachs.
Farà més suport tècnic, Manel del Río, però la veu cantant normalment la porta un directiu, a no ser que hi hagi un CEO, perquè els primers números sí que els va defensar el
Ferran Oliver, però el que deies és que no l'hem sentit fins ara.
Zero.
Per
jo
tant,
no sé ell
quina veu té. Què s'està entrenant? Està practicant?
Clar, el Barça internament ensinistra els seus executius i els seus directius perquè parlin bé en públic.
I ara està fent aquesta feina.
I amb Ferran Oliver doncs hi ha una feina amb això. El Departament de Comunicació, que té més gent treballant que moltes redaccions de la ciutat, hi ha professionals que preparen a la gent que té una veu pública per contestar determinades preguntes. I Ferran Oliver doncs, ha de donar explicacions. Primer a la premsa, perquè aquests números s'han d'explicar als periodistes. Encara no se sap si amb roda de premsa o amb un esmorzar multitudinari en off, però que després aquesta informació podrà sortir. I després el soci el dia de l'assemblea. Tot això són uns números bastant durs que s'han d'explicar, sobretot el forat de Barça Vision.
A veure com ho fa, perquè Eduard Romeu ho explicava molt bé. Era bastant,
és molt didàctic.
A banda que li agradava a ell explicar-se, era molt didàctic, era molt professor.
Ferran Oliver és el directiu que va avalar personalment amb Laporta per poder inscriure jugadors
ahir. Que té empreses i funciona molt bé.
Però quan tu preguntes això de l'aval personal, després et diuen altres directius de la Junta que al final ells l'endemà tenien tots el paper per firmar. Sabeu el que vull dir?
Sí, sí.
Que no sabem bé...
Tots o alguns?
Tots els que podien, no?
És que hi ha el front avalador i el front clàssic. Ara mateix a la Junta.
Clàssic, no, què vols dir clàssic?
El clàssic laporotisme, Elena Fort, Rafa Juste,
Macià, que estaven amb ells sempre,
Miquel Camps,
que no són els nous...
Que no són Ferran Oliver, Joan Soler, Àngel Riudalbas,
els que posen calés.
Exacte.
I és una assemblea on, quan surti el tema, perquè jo crec que sortirà, no?, de què passa amb l'acord de Nike, què diran?
Doncs que encara no el tenen tancat.
Bé, i tothom aplaudirà.
I no s'espera que el tanquin per aquestes pròximes setmanes, quan és un acord que des de fa mesos el club, el que impera és optimisme, però no l'acaben de tancar.
És molt complicat, aquest acord. És molt llarg.
Però fa temps que s'està dient a punt. De fet, no, perdona, Joan Laporta ha dit que no l'han tancat perquè no han volgut.
Exacte, això va dir en una roda de premsa, on també va dir que a l'octubre el Barça tornaria a estar en l'1x1 del fair play de la Lliga. I això tampoc no serà així. El mes d'octubre el club ja assumeixen que el Barça no tindrà l'1x1. Tampoc és tan important,
no. Perquè
fins al gener no has d'operar el mercat, has d'inscriure a Dani Olmo, però amb la lesió de Ter Stegen ja tens un foradet.
És que inscriuràs Olmo amb la lesió de Ter Stegen.
Sí,
que
segurament.
La 1-1 com una espècie de
salvació.
De salvació o de...
No, home, la salvació per inscriure,
sí. Et permet actuar amb certa normalitat.
Al final has de treure jugadors per inscriure d'altres.
Sí, però, home, però no has de treure un i buscar...
Sí, la 1-1 no és salvador.
Una quarta part. No, home, però t'ajuda a actuar al mercat. Jo crec que Deco estarà bastant content
quan la tingui. Més còmode,
sí. Doncs l'1x1 a l'octubre, com... Oi, què va dir la porta en una roda de premsa el mes de juliol, públicament? Tindrem l'1x1 a l'octubre.
No, ara.
Al setembre, com va fer Balanç.
Sí, al setembre.
Va fer, a l'octubre tindrem l'1x1 perquè tancarem l'acord de Nike i tindrem l'1x1.
Doncs ara mateix això sembla descartat. Com a mínim és el que s'explica des de fons del club.
Però quan es tanqui, Nike es tindrà automàticament l'1x1?
Tampoc, perquè no té tant a veure amb Nike com amb la possibilitat de trobar algú que inverteixi els diners pendents de Barçavision, perquè dius, no, és que signarem el Nike, no, contracte per 10 anys i tindrem un signing bonus, que diuen que és com una prima de fitxatge, van entendre'ns, de tants milions d'euros. Tu aquests milions no te'ls pots imputar, no els pots anotar per l'exercici actual. Els has de dividir, distribuir en els anys.
O sigui, una amortització com el fitxatge.
Ah, exactament. Els has de distribuir en els anys que dura el contracte de Nike. Et donen, poso una xifra a l'atzar. 100 milions d'euros per signar la renovació amb Nike, d'acord? Quan dura el contracte de Nike? 10 anys? Doncs els has de distribuir 10 milions per temporada. Prorratejar. Aquest és el concepte, exacte.
I per tant, o sigui, en realitat dels 141 milions o el forat que tinguis, només et comptarien 10, 20, posa-li...
Una
si desena
part, perquè...
Normalment però això, llavors et falten molts diners per aconseguir l'1-1. Clar, tu, per tancar els números, sí que et pots fer servir aquest 100, sí. Però la Lliga et dirà, només agafo 10, 15 o 20, com a
màxim.
És que la Lliga està posant facilitats, és veritat.
Però no tantes, tampoc. No pot.
Però també hi ha certa fiscalització amb el tema de Barçavision. Hi ha altres clubs que diuen, què
passa?
Això? Què passa amb això? L'Atlètic Club, per exemple, va aixecar les celles a l'estiu dient, ostres, és que
bé,
si fitxeu Nico Williams, us ho anunciaré.
Williams, clar.
Saps? Sí, vull dir, al final la Barça ha fitxat jugadors gràcies a l'acord amb Barçavision, que s'ha demostrat
que de moment no.
Que són uns diners que són fum.
De
per
moment,
tant, la Lliga
no.
Ha de ser més primmirada amb això perquè té la pressió d'altres clubs. Internament el Barça sí que pot fer servir la pasta de Nike per aixugar una part del forat patrimonial
sí,
de Barçavision,
però, no.
Però la Lliga és una altra cosa.
Se m'ha oblidat que l'últim episodi vaig dir allò de la marca pròpia, que explicaríem com era el disseny, com era la samarreta.
No?
Sí,
has esgotat el temps del Barça reservat. Ostres. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.